Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La policia municipal s'equipa als Mossos d'Esquadra i podrà fer servir pistoles elèctriques en algunes intervencions. La mesura impulsada per part de Ciutadans i el PSC ha rebut el vistiplau del ple, amb els únics vots en contra d'Esquerra i la Crida. El portaveu taronja, Adrián Hernández, ha recordat durant el debat de política municipal que cada mes acull el Cafè de la Ràdio que la compra dels dispositius està avalada per un informe de l'intendent del cos i que ja hi ha 200 municipis a Espanya que fan servir les Taser.
Els seus comandaments, que també treballen i saben com treballen els seus companys, doncs creuen que és necessària aquesta arma complementària entre la defensa que tenen personal, física o la porra, i l'arma de foc. És un dispositiu que s'utilitza a més de 200 policies municipals o locals de tota Espanya.
La moció preveu la compra de 3 o 4 pistoles elèctriques amb un cost d'entre 6.000 i 8.000 euros. Per cert, que Amnistia Internacional Catalunya ha afirmat que és molt preocupant que l'Ajuntament de Sabadell incorpori les Taser, perquè afirmen comporten un alt risc per la vida i per la salut de les persones. És dimecres 4 de desembre. Aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Professor de Gralla investigat per abusos a menors es declara innocent al jutjat d'una agressió a Barberà.
L'investigat ha declarat avui a Sabadell després de la denúncia d'una dona que l'acusa d'haver-la violat 3 cops quan era menor, fa més de 15 anys. Així mateix, l'Audiència de Barcelona ha decidit acumular la causa amb 11 víctimes de Terrassa al jutjat de Sabadell.
Creix lleugerament la venda de números de la grossa de Nadal.
Des de les administracions de loteria consultades per Ràdio Sabadell han constatat que no és que la gent compri més números, sinó que més persones s'han apuntat al sorteig del dia 22. Així mateix diuen que la grossa de Nadal no entra en competició amb la grossa de Cap d'Any impulsada per la Generalitat. Així ho apunta Montserrat Prat, encarregada de l'administració número 3 de la Via Massaguer.
Ja, potser sí que hi ha un sector de públic que sí que juga a la grossa, però hi ha també la gent, també molta gent, i el que fa és que compra de tot, de la grossa i d'aquesta i de totes. Tots volem ser rics.
Les terminacions més demandades tornen a ser el 5 i el 7.
Sabadell ha estat durant anys epicentre de l'esquash català. Avui l'Hotel Suís reuneix els dos millors jugadors sabadellencs d'aquesta disciplina.
L'Albert Codina va arribar a ser el número 58 del món a la dècada dels 90, mentre que Iker Pajares lluita en l'actualitat per entrar al top 30. En parlarem a partir de les 2:00. També escalfant el Cornellà Sabadell de diumenge amb Pedro Capó i l'exjugador de tots dos, Fito Miranda.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Molt pendents de com evoluciona aquesta llevantada que s'ha fet notar avui i molt a la ciutat de Sabadell. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya, el Jordi Cruz. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta matinada han caigut ja alguns primers plugims a les comarques de Barcelona. Aquesta pluja s'ha d'anar intensificant durant les properes hores. Serà sobretot a partir de migdia i fins demà migdia, quan plogui arreu de les comarques de Barcelona. Poden caure en general 20-30 litres per metre quadrat. Fins i tot no es descarta que es puguin superar els 100 litres per metre quadrat. I a més, puntualment, aquestes precipitacions serien localment fortes. La temperatura avui serà una miqueta més baixa, arribant com a molt fins als 14 graus, i el vent bufarà de gregal moderat amb cops forts o molt forts, que poden superar els 70 km per hora i que a més alteraran força l'estat de la mar. A partir de demà a la tarda el temps començarà a millorar i sembla que al pont el temps serà més assolellat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El trànsit. Situació força complicada aquesta hora a la C58, a l'altura de Ripollet, s'acumulen 2 quilòmetres de retencions en direcció a Terrassa, també punt sensible a la C17 aquesta hora a l'altura de Mollet del Vallès, on s'acumulen també 2 quilòmetres de circulació lenta en direcció a Barcelona. I a la C12, a Flix, s'està donant pas alternatiu en aquest punt per l'avaria d'un vehicle. I quina és la situació al transport públic? Ens ho explica la Cristina Adrià des del Transmet. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que ja s'ha restablert la circulació a la totalitat de la R2 Sud, interrompuda per un atropellament. Demores però superiors als 60 minuts. I la resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat circulen amb normalitat segons els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, molt bon dia. Passant pràcticament 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Pistoles Taser per part de la policia municipal ha centrat el debat de política local celebrat avui a Ràdio Sabadell. El ple va aprovar que el cos policial compri entre 3 i 4 dispositius de descàrregues elèctriques amb un import que podria anar entre els 6.000 i els 8.000 euros. Només Esquerra i la Crida hi van votar en contra. La resta de grups municipals consideren que pot ser una bona eina per millorar les actuacions policials. Per contra, acabem de conèixer que Amnistia Internacional Catalunya ha afirmat que és molt preocupant que l'Ajuntament de Sabadell incorpori aquest tipus de dispositius perquè, afirmen, comporten un alt risc per la vida i la salut de les persones. Tot i això, tant Ciutadans com el PSC, que són els proposants de la moció, han deixat clar que hi hauria un protocol per controlar-ne el seu ús. Eloi Cortés és regidor d'Acció Social.
Que no se'n fa un ús indiscriminat i que no és dotar a cada policia d'aquesta arma, sinó que és concentrar-ho en aquelles persones que realment estan capacitats per fer-ho. I per tant, aquí hi ha d'haver aquest procés de formació previ, hi ha d'haver aquest protocol que deixi molt clar en quins moments es pot fer, i aquí tenim molts elements en els quals basar-nos, inclús millorar protocols existents, el que té la Generalitat de Catalunya amb els Mossos d'Esquadra, recomanacions, per exemple, del Síndic de Greuges.
Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Per contra, el regidor de la Crida, Matías Serracant, ha alertat de la perillositat d'aquesta arma en persones que poden ser vulnerables.
Creiem que pot ser letal o que pot produir lesions en persones amb riscos. El policia que estigui actuant no preguntarà: vostè té algun risc cardiovascular? O una dona no li preguntarà: vostè està embarassada? La utilitzarà, i per tant creiem que va totalment en contra del que són les prioritats en aquests moments del cos de la policia municipal, i per això no forma part de les eines que hi ha en el pla director de policia del que ens vam dotar.
Podem reivindicar que sempre votaran igual que els seus socis de govern en qüestions de ciutat, i ha posat l'accent en els usos que no estaran permesos. Junts per Sabadell i Ciutadans han destacat que es tracta d'unes eines menys lesives que les armes de foc i, per tant, garanteixen més la seguretat dels agents i la ciutadania. Escoltem Adrián Hernández, portaveu de la formació Taronja.
Sobre si incorporem un nou dispositiu, una nova arma que és molt menys lesiu que l'arma actual que ja porten els policies, que és l'arma de foc. És a dir, a partir d'aquí és una millora, perquè aconsegueix el mateix objectiu, que és que la persona potencial més perillosa no actuï, però amb menys capacitat de fer mal tant a la gent com la pròpia agressió com a una tercera persona.
Esquerra Republicana no ha assistit avui al debat de política local.
Més enllà de la polèmica amb les pistoles de descàrregues elèctriques, el ple va aprovar amb divisió que l'Ajuntament garanteixi que tots els habitatges tinguin accés a l'aigua, fins i tot en casos d'ocupacions.
Aquest últim punt és el que va fer abstenir-se tant Ciutadans com Junts per Sabadell. Així ho argumenta la portaveu Lourdes Ciuró, que va demanar que retirés aquesta part del text sense aconseguir-ho per part d'Esquerra i la Crida, proposants de la moció.
Per nosaltres no totes les ocupacions són iguals. O sigui, no és el mateix ocupar una casa d'un privat, que pugui estar tancada, a ocupar un pis d'un gran tenidor, a ocupar un habitatge de Vimosa, que precisament té habitatge per destinar-lo a ser habitatge social. Llavors no ens semblava ni lògic ni coherent que no discriminéssim entre el tipus d'ocupació.
En canvi, la portaveu de Podem, Marta Morell, ha criticat que el govern quadripartit no ho impulsés durant el seu mandat.
No van saber tirar endavant aquesta proposta. Per tant, nosaltres sí que pensem que això de l'aigua, del dret a l'accés a l'aigua, ha de ser una cosa de tots i totes, l'hem de treballar tots els grups polítics que formem part del consistori, perquè això, més enllà d'un tema de govern, és un tema de ciutat.
Aquesta moció neix d'un cas denunciat per la PA amb una família amb 4 menors a qui es va tallar el subministrament d'aigua al setembre. El govern es reunirà amb la plataforma i la companyia la setmana que ve.
I finalment també s'ha aclarit posicions sobre si l'antic edifici de Correus ha de ser la seu del segon centre cívic del districte primer.
Tots els grups estan a favor que falta un equipament com aquest, però discrepen que Correus sigui el millor lloc. El perill que hi troben és que la seva cessió a l'Ajuntament, ara és del govern espanyol, pugui retardar l'operació. També s'han emplaçat a dinamitzar l'eix comercial de la via Massaguer.
I en successos us expliquem que es manté la llibertat provisional sense mesures cautelars per al graller que està sent investigat per abusos i agressions sexuals diverses, un cas que va saltar a la llum pública la setmana passada. Així ho ha decidit la jutgessa de Sabadell que porta el cas després que l'home hagi prestat declaració aquest matí als jutjats de l'Eix Macià i que cap de les parts hagin demanat mesures extraordinàries contra ell. Per cert, un investigat que s'ha declarat innocent. Acudia, per cert, per la denúncia d'una dona que l'acusa d'haver-la violat fins a 3 vegades l'any 2000, només a resposta més a les preguntes de la seva defensa, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. D'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha resolt que sigui finalment el jutjat de Sabadell qui continuï endavant amb la investigació dels fets, que reunirien fins a 11 denúncies després de la qüestió de confiança plantejada pel jutjat de Terrassa. Tot i això, la magistrada encara no ha rebut tota la causa, de manera que no ha pres cap mesura en relació a aquestes diligències.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La Fundació Arrels ja té en marxa el seu segon projecte a Sabadell per reinserir persones sense llar. Després de Ningú sense sostre, en marxa des de fa 6 anys i orientat exclusivament a homes, ara arriba el projecte EVA. La iniciativa, pensada per a famílies monoparentals en una situació socioeconòmica precària, ofereix habitatge a 3 dones amb els seus 5 fills.
El projecte EVA ofereix una doble ajuda a les famílies ateses. D'una banda, els ofereix un habitatge conjunt adequat per les necessitats de les dones i dels fills. De l'altra, els dona atenció. Ho explica al programa Al Matí, Rosalia Morera, impulsora de la iniciativa.
El que hem fet, bueno, és contractar una educadora social, que és haver, doncs, 3 dies a la setmana per atendre-la amb elles, primer per cada una en 2 hores, i després també fan les reunions de convivència, totes 3 juntes, i després també tenim el psicòleg que també és a càrrec de la Ningú Sense Sostre, que hi van tant les mares com ara les criatures també, perquè també hem detectat, sobretot ara que parla la Macarena, doncs el nen, doncs, que té problemes amb l'escola, doncs ja suposo que ja t'han trucat el del psicòleg per embactar un dia de trobada amb el nen.
Les mares usuàries del projecte EVA han valorat molt positivament la seva experiència amb la Fundació Arrel, sobretot tenint en compte que han rebut l'atenció en moments molt crítics. La Macarena, mare de 3 fills, és una de les ateses.
Bueno, estuve en un piso de ocupa, era ocupante, me echaron, luego me dieron un hotel, como me pilló en la época de verano. Estaba todo, porque hay mucho desalojo, estaba todo lleno. De ahí me mandaron a Manresa y de Manresa al piso. Uh-huh. O sea que en la calle, no, gracias a Dios, no llega a vivir. No es fácil, claro que no es fácil. Por eso estoy luchando todo lo que puedo para que me puedan dar un piso.
La Francisca, per la seva banda, assegura que comptar amb una llar li ha donat molta tranquil·litat per pujar el seu fill de 2 anys.
Perquè hi pugui treballar, perquè pugui fer la nostra vida normal i ahí, la casa, en un espacio bien, porque tenemos una sala de jugar, de los niños, señora Rosalía ha montado una sala de jugar, tiene su espacio, tienes la televisión que ponemos dibujitos, hacemos algo tareas con mi hijo, ella da nos oportunidad porque tiene de todo ahí, libros para pintar, juguetes, es que es una pasada, la fundación es una pasada y de verdad estamos muy contentos con ella y con todos.
Des de la Fundació Arrels tenen la intenció de mantenir i fer créixer aquest projecte mentre hi hagi necessitat.
I 56 operacions en 7 dies. Aquest és el balanç de la feina feta per la Comissió Sanitària del Taulí en la desena expedició als camps de refugiats de Tindouf, al Sàhara. Més enllà de les xifres, l'estada ha permès complir un nou objectiu mèdic, el d'aplicar el mètode de la laparoscòpia. Ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio Ana Rodríguez, infermera de quiròfan de la comissió.
Vam poder realitzar, en comptes de fer cirurgies obertes, que la recuperació és molt més lenta i més dolorosa, doncs amb laparoscòpies, i de fet el nostre company infermer de planta ens ho comentava tots els dies, que la recuperació ha sigut fantàstica, malalts que de seguida doncs caminar, menjar, etc. No, ha sigut una gran innovació i esperem que segueixi sent així.
Els primers dies la comissió s'encarrega de detectar quins casos es poden abordar al quiròfan amb els recursos disponibles als camps. Mireia Rico, infermera de quiròfan, i la mateixa Rodríguez han admès que molts casos greus no es poden arribar a tractar.
Hèrnies, umbilicals, inguinals, abscessos...
També fèiem
alguna tumoració... Sempre amb els mitjans que tenim i podem disposar allà al camp.
Aquí entrava molt bé el filtre dels anestesiòlegs i dels cirurgians, perquè no tots els malalts es poden operar en aquestes condicions. O sigui, com explicar-ho, doncs el no tenir un servei de crítics, no? És un hospital que només té hospitalització bàsica, clar, no pot, has de preveure que els malalts no es puguin complicar.
De cara a les següents expedicions, els sanitaris del Taulí s'han fixat un doble repte. D'una banda, facilitar més educació sanitària als refugiats. De l'altra, augmentar la coordinació amb altres expedicions sanitàries per tal d'evitar duplicitats en els casos i de mantenir-se informats sobre els fàrmacs necessaris per poder-los portar d'aquí. De fet, asseguren que la farmàcia central se l'han trobada amb molt poques existències, ja que la caravana solidària que l'havia de revestir va estar bloquejada durant 2 mesos i encara no ha arribat a la zona.
Notícies migdia.
Passa el minut de 3:15, us ho dèiem en començar, les vendes de loteria de Nadal d'aquest any han augmentat un 3% respecte a edicions anteriors. Des de l'administració, 8 nenes de la sort de Sabadell asseguren que no s'ha incrementat el nombre de números comprats per persona, sinó el nombre de persones que s'han aficionat aquest any a la grossa de Nadal. Hermògenes Montalvo, administrador d'aquest comerç, en detalla els motius d'aquest augment de les vendes.
Jo penso que el que ha augmentat és més gent, la clientela, per dir-ho així. O sigui, hi ha més gent que ha comprat, no? O sigui, no és que la gent compri més loteria un mateix client, sinó que hi ha més persones que entren a comprar un dècim i a provar la sort, perquè és un sorteig de molta tradició, que bueno, és de molta publicitat, i a més toca molt i toca a molta gent, i clar, la gent doncs prova perquè aviam si em toca a mi, i a més veus que és un sorteig molt proper a la gent, i com que el dia 22 és el dia que comença el Nadal, doncs mira, la gent, ja et dic, la clientela potser ha augmentat no el volum de dècims que compra cada persona, però sí el volum de clientela.
Així doncs, a falta de 15 dies pel sorteig de la grossa, que se celebrarà el dia 22, les previsions van amb molt bon ritme. Elena Molist, molt bon dia.
Molt bon dia. Entre els números més venuts es segueix la dinàmica dels anys anteriors. Ho expliquen Montserrat Prat, encarregada de l'administració de loteria número 3, i Lorena Rodríguez, dependenta de l'administració de la carretera de Prats.
El 5, el 7, els de sempre. Les terminacions de sempre i llavors, com sempre, el de l'any 19 i el 20.
El 5 i el 7.
Des de fa uns anys, la grossa compta amb una competidora, la grossa de Cap d'Any, la loteria catalana que se celebra el 31 de desembre. Si en els seus inicis es comentava que aquesta rifa podia treure vendes a la grossa de Nadal, sembla que la dinàmica ara ha canviat. Hermògenes Montalvo, de l'administració Les 8 Nenes de la Sort.
Jo és que penso que són sortejos, són complementaris, o sigui, el dia 22 és el dia de la loteria de Nadal, que ja és un sorteig de molt volum, de molta tradició, i la grossa crec que és el dia 31 de Cap d'Any, i són sortejos complementaris, és a dir, el jugador de la loteria jugarà a la loteria i el jugador de la grossa també jugarà a la grossa.
Recordem que la grossa de Nadal va deixar molts diners l'any passat a Sabadell. Després de 10 anys de sequera, el 22 de desembre del 2018, una part del 5è premi de la loteria va caure a l'administració número 24 de la ciutat, situada al Corte Inglés. Veurem, doncs, si el dia 22 Sabadell es torna a trobar amb la sort.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
Continuem endavant. Els 45ens Premis David han reconegut l'esforç dels estudiants de cicles formatius metal·lúrgics aquest dimarts al vespre a l'Auditori de l'Espai Cultura Fundació Sabadell 1859. La presidenta del Centre Metal·lúrgic de Sabadell i Comarca, Alicia Bosch, destaca els valors que hi ha darrere d'aquests premis.
Posen en valor, com no podia ser d'una altra manera, talent, esforç, valors, no? Perquè darrere el que s'està donant el reconeixement és els millors estudiants de graus mitjos i superiors amb les famílies de metall, no? En aquest sentit. Per tant, qualsevol reconeixement és poc.
El diploma acreditatiu va acompanyat d'una dotació econòmica que oscil·la entre els 2.000 i els 500 euros, segons la categoria. Pau Durant, bon dia.
Bon dia. Els guardons corresponen a les famílies professionals d'electricitat i electrònica, fabricació mecànica, transport i manteniment de vehicles, instal·lacions i manteniment i informàtica i comunicacions, tant de grau mitjà com de superior. I han anat a parar a mans de Santiago Soler Morga, Ismael Gragera Muñoz, Gabriel Sánchez Brumó, Sílvia Parreño Domínguez i Zacaria Megaullan Ajar. Però la presidenta Bosch, aquest és un d'aquells reconeixements que fa currículum i espera que els premiats se sentin satisfets.
Jo espero que se senti satisfet i quan mirin darrere diu, ostres, en aquells moments on uns podem defallir o dubtar de seguim, ho deixo, em poso, no, o sigui, m'incorporo al món laboral o no, què faig, no? Doncs quan mirin darrere jo penso que valori l'esforç d'haver arribat fins aquí i que això no és un final, és un punt i seguit a seguir en formació, a seguir en millores de qualitats personals i laborals, perquè al final és la trajectòria personal de cada un.
Potser el pas a uns estudis universitaris superiors o el fet de seguir una especialització concreta pot acabar donant a aquests estudiants una millor estabilitat laboral o una projecció internacional, com la que ostenta ara mateix un dels ponents de la cerimònia. Es tracta d'Iu Franquesa, dissenyador sabadellenc que ha creat la seva pròpia empresa Companion Denim, una marca de texans made in Sabadell que en només 5 anys ha conquerit el mercat asiàtic. L'acte també ha comptat amb la intervenció de Fabián Moedano, president del Consell Català de la Formació Professional.
I un apunt abans de repassar altres informacions en format més breu, perquè, atenció, durant el pont de la Puríssima hi haurà afectacions en el servei de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que passa per Sabadell. Concretament, la S2 es veurà afectada en el tram comprès entre la Universitat Autònoma i l'estació de Volpelleres de Sant Cugat del Vallès. Seran els dies 6, 7 i 8 de desembre. Segons ha comunicat l'empresa pública, el servei funcionarà amb normalitat entre Sabadell, Parc del Nord, on comença la línia S2 i la parada de la UAB. També ho faran el servei habitual des de Volpelleres a la plaça Catalunya de Barcelona. En canvi, entre l'estació de la Universitat i la de Volpelleres, a Sant Cugat s'haurà d'utilitzar un servei substitutori d'autobús. Un home de 37 anys ha denunciat aquesta matinada per donar positiu en el test d'alcoholèmia.
Ha passat a la plaça de Catalunya pocs minuts després de les 3 de la nit. La policia ha aturat un vehicle i el conductor ha donat positiu amb 0,44 mg per litre, gairebé el doble de la taxa màxima permesa. El vehicle va quedar immobilitzat.
Hi ha accident de trànsit al carrer Bernat Metge amb la carretera de Bellaterra.
La col·lisió per embestida posterior entre dos turismes aquest dimarts a la tarda va fer que el conductor d'un d'ells, un home de 52 anys, fos traslladat per una ambulància del SEM per la seva valoració. Van intervenir 3 unitats de la policia municipal.
L'empresa sabadellenca Viena tanca l'any amb una inversió de 6 milions d'euros i la creació de 104 nous llocs de feina.
Així, l'empresa de restauració ja compta amb 62 locals a Catalunya, Andorra i el País Valencià. Fundada el 1969, té en plantilla 1.700 persones i té 2 fàbriques pròpies de producció de productes càrnics i de pa. Aquest dimecres ha inaugurat un nou restaurant amb 20 treballadors a Barcelona.
I aquesta tarda Jordi Campoy i Boada participen en una tertúlia sobre el seu llibre La noia del violoncel a l'Escola Oficial d'Idiomes.
Serà 8:15 del vespre a la sala d'actes. La cita que versarà sobre la novel·la de l'autor sabadellenc compta amb el patrocini d'Òmnium Sabadell i està organitzada pel Departament de Català de l'EOI. Es podrà gaudir també de l'acompanyament musical basat en peces lligades a l'obra.
Som entitats,
som cultura,
som esports,
som festa.
A Sabadell som tot això.
I a Ràdio Sabadell t'expliquem cada dia.
L'escola arriba tallada, escoltem
Ràdio Sabadell.
I tu, ja ho fas?
Aquest Nadal, jo vull...
Vull una llumina nova.
Somriures.
Una pilota.
Abraçades.
Vull un camió.
Sentir-me estimat.
Una bici.
I sentir il·lusió.
Una nina.
Sumet a la campanya de recollida de joguines de Creu Roja Joventut. Porta una joguina nova, novèlica i no sexista. I millor si és per compartir. Els nostres drets en joc.
Cap infant sense joguina.
Amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per arribar al punt de les dues. Moment de repassar altres informacions més enllà de Sabadell. Canvis en el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona a partir de l'any que ve.
Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, diu que els ciutadans que tinguin el transport públic com a base de la seva mobilitat sortiran guanyant amb les noves tarifes.
A partir de l'1 de gener de l'any vinent, els ciutadans que tinguin el transport públic com a base de la seva mobilitat i sortiran guanyant. Per què hi sortiran guanyant? Perquè el model tarifari al qual tendim és el de beneficiar la freqüència de l'ús en el preu. I per fer-ho, simplifiquem el nombre de títols.
La T10 desapareix i n'és un nou bitllet de 10 viatges unipersonal, amb 1 i 15 cèntims d'euro més car que l'actual, fins als 11,35, i que es dirà T casual. A canvi, se simplifiquen els bitllets mensuals i aquesta T usual, que oferirà 30 dies de viatges il·limitats per 40 euros, un preu un 25% més barat que la T més i també per sota de la T50-30. Per la seva banda, la T jove, amb viatges il·limitats pels menors de 25 anys durant 90 dies, baixarà de preu un 25% fins als 80 euros.
I avui hem conegut que el sospitós de la mort de la jove valenciana Marta Calvo hauria confessat el crim.
Després de lliurar-se a la Guàrdia Civil, aquest matí els agents l'han interrogat per intentar esbrinar la localització de la jove, desapareguda des de principis de novembre a la localitat valenciana de Manuel. El detingut té 38 anys i tenia antecedents penals anteriors.
L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negat que existís una policia patriòtica per investigar independentistes durant el seu mandat.
Així s'ha defensat en una entrevista avui a Catalunya Ràdio amb motiu de la presentació del seu llibre Cada dia tiene su afán. D'altra banda, Fernández Díaz ha assegurat que la gravació de la seva conversa amb el llavors director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, va ser manipulada i ha assegurat que sap qui ho va fer, tot i que no n'ha revelat el nom.
El president de la Generalitat, Quim Torra, declina participar als actes del Dia de la Constitució perquè és, diu, una eina que justifica la repressió i no representa la majoria dels catalans.
Així ho afirmen dues cartes enviades a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Torra apunta que la Carta Magna espanyola no va ser votada per la gran majoria dels catalans amb dret a vot avui. Per això el president constata la determinació dels catalans a escriure, diu, una Constitució catalana nova, més moderna, més democràtica i justa.
I pel que fa a les negociacions sobre la investidura, el PSOE assumeix que aquesta investidura retardarà almenys fins al gener.
A principi de setmana, Pedro Sánchez admetia que no sabia si el debat d'investidura tindria lloc el 12 o el 20 de desembre o bé el 8 de gener. Tot depèn de com evolucionin les negociacions amb Esquerra per aconseguir que els republicans s'abstinguin. De fet, en les últimes hores, els equips negociadors del PSOE i Esquerra s'han tornat a reunir. A diferència de la setmana passada, han aconseguit tancar un comunicat conjunt on asseguren que s'han fet avenços per resoldre el conflicte polític a Catalunya, però on els republicans no aclareixen si facilitaran la investidura de Sánchez.
Les dues formacions, però, s'han emplaçat a una nova trobada el pròxim 10 de desembre. També ho han fet el PSOE i Junts per Catalunya després d'una primera presa de contacte avui.
És el que ha transcendit fins ara de la reunió entre aquestes formacions al Congrés dels Diputats, que ha tingut lloc en el marc dels esforços dels socialistes espanyols per trobar suports a la investidura de Pedro Sánchez. Hi han assistit, per part de Junts per Catalunya, la portaveu de la formació Madrid, Laura Borràs, i la número 2, Míriam Nogueras, que s'han entrevistat durant prop d'una hora amb la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra.
I la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, lliura al rei la llista dels 19 partits que aniran a la ronda de consulta sobre la investidura.
Esquerra, la CUP i Bildu ja han anunciat que no aniran a l'aliança amb el monarca, segons han informat fonts parlamentàries. Batet s'ha reunit amb Felip VI a les 11 del matí d'aquest dimecres per comunicar-li la constitució del Congrés perquè pugui obrir ja la ronda de consultes.
El síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, demana a les forces polítiques que aprovin uns pressupostos que continguin un increment sensible de partides sobre habitatge social.
Primer espero que totes les forces parlamentàries, sense exclusió, situïn aquest tema en el número 1 de la prioritat. I que, per tant, aquí no veig cap motiu com a síndic que hi hagi quelcom que distregui d'aquest objectiu. Segona, que coherentment a l'anterior, totes les forces parlamentàries aprovin uns pressupostos que continguin un increment sensible de partides sobre aquesta matèria. I tercera, que aniria abans de la segona, però òbviament, que qui negocia els pressupostos posi com un element prioritari aquesta ampliació de partida.
I precisament creixen les execucions hipotecàries a Catalunya durant el tercer trimestre de l'any. L'augment és del 88% en comparació amb el mateix període de 2018, segons les dades de l'INE. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dimecres 4 de desembre, un informatiu que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so. Ara tota la informació esportiva amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.